La setmana passada varen conèixer la xarxa de suport mutu, un grup d'ajuda entre veïnats des de tots els àmbits, i avui volen conèixer sobretot la part d'ajuda psicològica, emocional, que s'hi ha donat al llarg de totes aquestes setmanes. I ho fem en parlar amb una estoneta a Adèlia Seguí, és la seva coordinadora de la xarxa de suport mutu i també és psicòloga. Adèlia, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com explicàvem, bé, de fet ja ho vàrem introduir la setmana passada, la xarxa de suport mutu ha actuat des d'amplis aspectes, però també allò que tu bé coneixes és la gent que s'hi ha adreçat també o que ha necessitat ajuda psicològica durant aquestes setmanes. Unes setmanes o mesos amb etapes molt diferenciades, una més pròpiament de confinament, i ara que ja obrim una mica el cercle, la desescalada, que d'un una mica més de llibertat, i tot sembla que ha canviat una mica. Per això avui volem que mos expliquis com ha afectat psicològicament el confinament a casa a les persones. Quines són, dirien, les principals sensacions, emocions que ha provocat a la gent?
Sí, bueno, durant el confinament les emocions han influenciat moltíssim, no? Mm-hmm. I bueno, cada persona també ha pogut reaccionar d'una manera molt diferent a l'altra. Mm-hmm. Però el que segur que tots han sentit ha estat la incertesa de com evoluciona aquesta situació, tant a nivell sanitari com econòmic i social, i de, sobretot com ens ha afectat el nostre entorn i personalment. No? El fet de tenir la necessitat de seguretat o de control fa que si no es té, se vagin creant la inseguretat, la frustració, no? I s'ha de tenir en compte també que el control, sobretot el que passa, no poden tenir, no? El canvi forma part de la nostra vida. I bueno, simplement s'ha tingut que, bueno, donar un poquet de suport a aquelles persones que van necessitar, pues, de que puguin anar acceptant tot el que passava i anant ajudant a seguir endavant, no?
Per tant, sobretot incertesa que ens ha provocat angoixa, m'imagino, no?
Sí, angoixa, ansietat, canvis d'humor. Després també ha afectat moltíssim a les dificultats per conciliar el son. Això ha estat quasi en quasi tots els casos. I ansietat, l'ansietat s'ha notat moltíssim.
Si aquesta incertesa ens provoca l'ansietat que tu esmentes, qui poden fer per conviure-hi millor? Perquè, de fet, l'incertesa és allò que no està a les nostres mans, això no ho poden solucionar. Però per aprendre a viure amb això, qui poden fer?
Bueno, sobretot hem de tenir clar que la salut mental és una part important del benestar i de la salut en general, val? De fet, ens afecta de manera de com pensam, de com sentim, de com actuam, de com anem manejant l'estrès i la relació i tot el que es relaciona amb els altres, no? I de com prenen les decisions. Què passa? Que l'epidèmia ha estat per tots una situació nova i desconeguda, no? I perquè passarà, sobretot, de com ha pogut desenvolupar la resposta i el comportament com a acceptació al canvi, a la resistència, al compromís... que no són més que maneres saludables d'afrontar la situació, de descobrir les nostres fortaleses personals i utilitzar els nostres propis recursos. Clar, què passa? Que a sobrealimentar la preocupació, això ha fet que afecti l'estat d'ànim i provoqui un estat d'ansietat al nostre funcionament tant físic com mental, no? Per exemple, com he comentat abans, molt de casos era problemes d'insomni, vale? Per això era molt important que prenguéssim una rutina de son, no? Anar-se a dormir, pues, a la mateixa hora i no anar-se molt tard, no? Sempre igual a la mateixa horeta, i després així quedar-se igual, no? Perquè molta gent deia, pues, mira, com que no estic tinc que nostre, ja, en plan confinament, pues, m'aixeca a les 11 o a les 12 del matí i damunt estic tot el dia a la pijama, no? Pues, això era com que s'havia d'establir unes rutines diàries i sobretot pues, en moment donats pues, obligacions o coses a la casa que havies de fer, la gent que ha aprofitat per estudiar i per anar pues, fent currículum, diguéssim, no? I després també era important fer pues, activitats que ens agradassin, no? Això, vulguis o no, pues, ajudava a tenir més estabilitat emocional i que la incertesa no ens dominàs tant. I després també hi havia un principal factor que era la sobreinformació. Estar tot el dia informant, cosa que a la tele era que a les 24 hores el mateix tema, pues, era com que augmentava, feia que la gent estiguessin molt més ansiosa.
Sí, suposo que un consell que vas donar era informació en dosis, no? En dosis
Exacte.
Adequades, perquè informats hem d'estar, però en dosis correctes. I també destriar una mica la informació, no? Perquè també ens han arribat moltes notícies o fake news d'aquestes notícies falses que imagino que no han fet més que incrementar, no? La preocupació que ja podíem tenir davant d'una situació que certament era delicada, vull dir, és delicada encara, no?
Sí. Uh-huh. Sí, totalment. De fet, és que considero que encara estem i s'estarà lluitant contra això, perquè l'únic que fa és crear més inseguretat i més ansietat a la gent. Uh-huh. Després també, el problema principal també moltes vegades ha estat la pèrdua de feina.
Yeah.
Que això també, vulguis o no, doncs han tingut aquelles persones que han perdut la feina, o bé perquè eren autònoms, o bé perquè estaven dins una empresa que ha hagut que fer un ERTE, pues això, perquè si no, passaven per un petit dol, no? Que moltes vegades sempre anava acompanyat de la sensació de fracàs.
Ja.
No? Això feia que l'autoestima baixés, s'accentués el malestar, i clar, aquelles persones el que necessitaven és sentir-se escoltades, no? Que de fet, en molts de casos, en el suport mutu, pues, és el que ens trobàvem. El fet de sentir-se escoltada, desollar-se, i bueno, d'aquesta manera també m'ha ajudat molt amb aquest tema.
Sí, en un moment en què, a més, s'ha fet especialment difícil també cercar feina, precisament. Vull dir que tampoc aquelles persones que s'han trobat sense feina també era molt més difícil, o és molt més difícil trobar-ne una altra. Pel que fa, hem parlat molt del confinament, però ara, clar, ja ens trobem en una època diferent, però no sé si pel que fa a les preocupacions, sobretot que tu descrius, han canviat o no? La gent ara els preocupa les mateixes coses que durant el confinament pròpiament dit, o s'ha notat que ja estem en desescalada i a partir de la setmana que ve aquesta anomenada nova normalitat?
Sí, a veure com és la nova normalitat. A veure.
Sí.
A veure, el fet de que puguem sortir de casa i intentar fer vida normal, doncs, perquè si no, també ha lliurat un poquet el que són les sensacions aquestes de malestar i això, no? Però així tot, com que les coses, perquè si no, a la nova normalitat les coses han canviat, vale? I encara hi ha por en el virus, hi ha por en el rebrot, perquè ara se xerra molt del rebrot, I, bueno, després no hem de deixar a part les conseqüències de la crisi econòmica, que això encara, pues, tot aquest grup genera bastanta inseguretat, no? I inclús en un moment de gent que podien començar a sortir, pues, hi havia gent que no volia sortir, que tenia por.
Ja.
Val? Això també inclús, de fet, s'està xerrant moltíssim a l'àmbit psicològic, que el que podia generar molt és trastorns posttraumàtics, vale? Gent que pugui començar a tenir fòbies, a ser hipocondriac, vale? Trastorns obsessiu-compulsius, o sigui, s'estan fent ja estudis que se pot generar això a la llarga, pot haver persones que ho patesquin, no? I, bueno, i després, gent que ja ho tenia, pues això, vulguis o no, de manera singular, la desescalada pues accentuava molt les patologies, no, d'aquestes persones. Entonces, jo crec que encara, pues, aquesta certa inseguretat hi és, i encara hi serà.
Per tant, ubicar-los també de por a la mateixa malaltia o por a reprendre la normalitat, tot i que per així que era el que desitjàvem, ha costat?
Sí, que ha costat. Sí, ha costat molt, i ja t'he dit que encara avui per avui encara es té. Bueno, que ja t'he dit que hi ha un pot de tot, eh? No? Jo, per exemple, també treballo en una tenda i hi ha gent que no li dona la importància que li hauria de donar.
Clar.
Però bueno, la gran majoria, gràcies a Déu, respecta el que és la malaltia i s'estan posant medis per evitar-ho, diguéssim. Però sí que accentua, jo donaria gran importància a les persones, pues, que com a persona hipocondriaca, trastorn obsessiu compulsiu, i gent més vulnerable, òbviament.
Clar, segurament els efectes psicològics s'han agreujat més en situació de persones que ja, no sé, tenien una certa vulnerabilitat per alguna cosa, no?
Sí, aquestes persones ho han tingut que passar molt malament. De fet, jo crec que que hauran tingut que assistir molt més tant en els seus psiquiatres o en un centre de dia, si en un centre de dia de, per exemple, l'hospital d'Inquià, un centre de dia de salut mental. Llavors, si aquesta gent ja anava allà, han tingut que, segurament, que han tingut més cridades d'urgències, perquè ho han tingut que passar bastant malament.
I com a població en general, no sé si per gènere, homes, dones o per edats, hi ha col·lectius que creguis en... pel que has pogut veure, en què els ha afectat més tota aquesta situació de pandèmia, confinament i ara ja desescalada?
Bueno, primer de tot les persones majors, no? Crec que han estat les que més han patit les conseqüències negatives del confinament, no? Ja sigui pues, perquè eren més vulnerables i perquè potser, possiblement s'han sentit més un distanciament social, no? Després, quan m'han comentat abans, doncs aquelles persones amb discapacitat o trastorn mental, el fet de que no poguessin sortir tant pues, o que havien de sortir amb un moquiador a la mà, pues, era ja. com algo no és normal per ells, no? Però també sí que destacaria els joves menors de 25 anys. Vale? Jo considero que aquest grup ha estat vulnerable sobretot als efectes psicosocials, no? Ja. Negatius.
Ja.
Perquè segur que els han provocat, ha provocat irritabilitat i apatia, no? I bastanta ansietat i problemes d'adaptació per el fet de no poder sortir a casa seva. Més que res.
Ja. Sí, sí. I, aquest grup de gent jove, imagino que és el propi d'aquesta edat d'adolescència i principi de jo que sé, quan tens 20 i tants d'anys, sí. És molt important la part social, no? I de relacions amb amics i això deu haver costat especialment, no? A part d'aquells que estassin estudiant i enfrontant-se a reptes, no sé, com era entrar a la universitat, vull dir que deu estar complicat.
Sí, sí, jo considero que sí, ja t'ho dic, jo considero que el distanciament social fan que les persones se sentin aïllades, vulguis o no, encara que visquis a la teva família, aquell distanciament social que tenen els amics ja no se senten igual, o sigui que... Després també, amb aquest distanciament social, crec que hem de donar gran importància a aquelles persones que han viscut totes soles,
ja.
Que no han tingut a ningú de vora, val? A ningú que acompanyia durant el confinament. Aquestes persones també crec que se li ha de donar una gran importància perquè ho han tingut que passar també bastant malament.
Sí, la soledat deu ser també una d'aquestes sensacions, emocions que parlàvem al principi, que deu haver provocat a les persones enfrontar-se en això tot sol. Deu haver estat dur. Bé, i la convivència sí, suposo que també ha estat dura, no? Per
bueno, per suposo persones. Que sí, hi ha gent que haurà dit que sí, no sé. Això depèn també com ho visquin cadascú, no?
Ja sí. Sí, tant. Per això, clar, del que es parla molt és d'això de la resiliència, d'aquesta paraula que gairebé no coneixíem, però que ara cada vegada la sentim a dir més, i el que tu deies de que marca la diferència pot ser això, de que algunes persones s'hagin enfonsat o hagin sortit fins i tot reforçades d'aquest període.
Sí, jo crec que sí. De fet, la resiliència, perquè s'entengui, és la capacitat que tenim o que poden tenir per poder adaptar-nos de forma positiva en els esdeveniments adversos. Sobretot, el concepte és transformar el que és el dolor en força motora, no? Per poder superar-lo i d'aquesta manera surt reforçat. Per tant, ser resilient significa ser capaç de superar els obstacles o les dificultats que se presentin i fer que no mos afecti d'una manera desadaptativa, no? O inadequada. I sobretot, lo important és fixar l'atenció, la superació, i no quedar-se anclat a les rumiacions, no? Perquè això fa que l'ansietat pues, augmenti.
I tant. Això ho veiem sovint, coneixen sempre persones que deim allò de, és que és molt fort i pareix com si l'adversitat li afectés manco que les altres persones, però això és més bé de com és cada un, o nosaltres podem desenvolupar aquesta resiliència, podem aprendre-ho en certa manera o no?
Sí, jo crec que sí, encara que sí, tenint en compte que cada un és com és, però sempre se pot fer per intentar canviar segons quines coses, no? I com superar-se a si mateix o ser un poc més fort. ser dèbil depèn d'un mateix, també, no? Mm-hmm. Per exemple, per això crec que la resiliència sí que se pot desenvolupar. I sobretot tenir clar que, com ens afecta la manera de pensar, de sentir, d'actuar, mm-hmm. és com manejant l'estrès. Mm. I de com ens relacionem i com prenem les decisions. Per això, si prenem consciència de que ens hem de cuidar emocionalment i de que som capaços de transformar el dolor en força, mm-hmm. i se posa més atenció a la superació, per tant, s'és més capaç, no? Però bueno, això també és d'un procediment, no és d'un dia per l'altre. Mm. S'ha d'anar treballant.
Treballant i posant ganes. Parlaves de la rumiació, claro. Això deu haver estat una de les coses que li ha passat a moltes persones, que segurament fugint de la rutina normal de feina, o pot ser fills o família, o activitats que podíem dur diàriament i que hem deixat de fer, segurament el nostre cap ha pogut donar moltes més voltes, no? I això també se pot aturar, o no?
Sí. Sí, focalitzar l'atenció en altres coses. És fàcil dir-ho i és difícil fer-ho, però realment és així. La clau és aquesta. Posant l'atenció en altres coses, hi ha gent, per exemple, que durant el confinament s'ha posat a fer net. Perquè era una manera d'estar un poc més desconnectat de tot, no? I, bueno, pues, si això te va bé, pues, això. Hi ha gent que, pues, per exemple, se posa a escoltar música o llegir un llibre, pues, coses així, coses que siguis conscient de que pots, l'atenció la pots focalitzar en aquesta altra activitat, no? Mm-hmm. I bueno.
Sí, cercar cadascú les seves pròpies estratègies, no?
Sí, sí.
Sí. I continueu tenint consultes a nivell psicològic o sembla que la gent està una mica millor?
Ara el tema ara s'ha baixat un poquet, mm-hmm. val? Però mm-hmm. sí que és veritat que encara hi ha, perquè encara hi ha gent que està, pues, sense feina, mm-hmm. a los nins de casa, que el tema d'un nins de fer les classes online els hi ha molta més feina que vosaltres.
Sí.
I encara hi ha, no hi ha tant, però sí que encara hi ha. Però bueno, nosaltres seguim la idea de seguir estant allà, i no només durant l'estat d'alarma, sinó durant molt de mesos, inclús. Mm. No t'ho vull dir, no sé exactament quin temps, però a any vistes, possiblement, saps? Mm. Perquè és una cosa que creiem, el grup de psicòlegs, a més ho han xerrat bastant, que creiem que no... El pitjor no ve ara, o sigui, el pitjor vendrà després, mm-hmm. no? Mm-hmm. Entonces, amb això, que, pensant que sí, mm-hmm. que farà bastant de falta.
Clar, des del pitjor pot venir després, perquè tot i que la part sanitària estigui controlada, segurament les seqüeles seran més socials i econòmiques, no? I això de retruc a les conseqüències emocionals que poden dur cap a les persones, no? És per això que ho penseu?
Sí. I per el que t'he comentat abans, que moltes vegades pot haver un estrès posttraumàtic, val?
Ja.
I sigui encara que no diguéssim, sobretot a gent que li ha pogut afectar a lo millor a qualsevol familiar, o a qualsevol persona que hagi morit, o sigui, més que res per això, no? Però bueno, després també està el tema dels sanitaris, i de servicis socials, han anat tan col·lapsats i tan per damunt de les seves possibilitats que això, vulguis o no, pensant que emocionalment li passarà factura.
Mm-hmm. Sí, ara estan aguantant,
claro, però com un campeón.
En algun moment també hauran de respirar i clar, en les conseqüències que això pugui tenir. Per això, res, no vull dir que va aquesta entrevista sense dir que la xarxa de suport mutu està per tot això, per no només a nivell psicològic, com us ho vas explicar la setmana passada, sinó a nivell de que cadascú pugui aportar allò que sàpiga, allò que tingui per poder ajudar en els seus veïnats, a la comunitat, com era aquella frase que deu que avui són jo i demà pot ser tu, era una cosa així, no?
Exacte, sí. Sí, exactament. Sí. De fet, m'agradaria aprofitar per cridar a la gent que qualsevol cosa que necessiti, que vulguis o no, per temps o perquè el servei social va un poc col·lapsat, que ens cridi. Que ens cridi, perquè en tot el que puguem farem el que sigui. O sigui, tenim bastantes persones ja. De fet, la setmana passada que vam xerrar, per mi eren 10 o 11 i ara ja som 27.
Oh, mira que bé, enhorabona.
Sí, 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 jo estic supercontenta, sí, a més tenim un equipasso i tenim molt de perfils, és a dir, tant hi ha mestres com a, pues, com a, per exemple, tenim un lot que és professor de tennis, o sigui, tenim molta varietat, no? I bueno, i en tot el que puguem ajudar, doncs ajudarem, o sigui, sigui per informar en quin procés, quin procediment ha de dur, sigui per algo laboral, sigui per algo pues, puntual, com per exemple el que és un alquiler, o inclús nosaltres apoyant-se no el tenim, però sí que el que és suport mutu Mallorca està fent el que és un robot, un robot suport de mutu, no? I per exemple, de cada divendres, això sí que m'agradaria dir, cada divendres s'ajunten bueno, a Palma, vale? I a través d'una congregació, perdó, els hi du un camió d'alimentació fresca.
Oh, mira.
Vale? Ho dic perquè, claro, mem, això en teoria el servei social s'ocupa, però sí que amb aquesta oportunitat que tenim, si hi ha qualsevol cas que necessiti algo puntual, pues que se posin en contacte amb nosaltres i mirarem de qualcú, diguéssim, anar a cercar a Palma i dur-li.
Val.
Vale. Però sempre s'ha de fer en previ, diguéssim, reserva, en el sentit de que han d'avisar que nosaltres hi anirem a cercar tanta quantitat de menjar per tanta quantitat de persones, no? Però sí que és veritat que el que trobam és que, de moment, el que és Pollença no mos han cridat encara gent. Sí, per voluntaris, però no per demanda, diguéssim.
Per demanda. Val. Recorda-mos per acabar la forma de contactar amb vosaltres.
Sí, hi ha un número de telèfon i després un correu electrònic, vale? Un número de telèfon, espera un moment que no el tinc muntat. Espera, és que ara el número de telèfon justament no el tinc a mà.
Ah, bueno, no te preocupis, si no llavors mos ho envies a la ràdio per WhatsApp i nosaltres el recordarem a la nostra, a la nostra gent, no te preocupis.
No, si no, el correu electrònic és supportmutupm@gmail.com, vale? Qualsevol cosa se poden enviar un email a través d'aquí. I si no, pues, bueno, a través de les xarxes socials, jo ho vaig posar cerquen suport mutu Mallorca, també ho trobaran, i bueno, jo ho vaig publicar la setmana passada Noet de Pollença, també ho vaig publicar un número i qualsevol cosa mos poden cridar.
Molt bé, i d'Adèlia, moltes gràcies i bona feina. Una abraçada
moltíssima
forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu.